l'ofici de viure, el cervell i la ment humana. Diu Ignacio Morgado, neurocientífic, que ens acompanya avui a l'ofici de viure. El cervell humà pesa una mica menys d'un quilo i mig i conté la impressionant xifra de 85.000 milions de neurones, possiblement més que estrelles a l'univers. Doncs bé, en aquesta ingent quantitat de cèl·lules radica l'essència de la nostra vida, atès que són elles les que ens permeten entendre que existim, és a dir, conèixer la nostra pròpia existència, saber que vivim en un món en què hi ha muntanyes, rius i ciutats, on hi ha també d'altres éssers com nosaltres i on passen coses que podem conèixer. Sense cervell, res d'això seria possible. I encara diu més Ignacio Morgado. En el seu lent i progressiu desenvolupament, el cervell humà ha assumit dues grans funcions. La primera és controlar el funcionament ordinari del cos, garantint els processos necessaris per la supervivència. La segona, crear la ment, els processos mentals i controlar el que en fem, el nostre comportament. Per misteriosa que sembli, la ment, segons el professor Morgado, no és més que una col·lecció de funcions del cervell, com sentir i percebre, tenir motivacions i emocions, dormir, aprendre i recordar, o pensar i parlar. D'aquestes funcions generals en deriven d'altres de més específiques com veure i sentir, tenir gana, set, desig sexual, somiar, envejar, odiar, estimar, oblidar, crear, raonar i intuir, i moltes d'altres, totes resultats de la feina dels milions de neurones del cervell. Avui en parlem a l'ofici de viure, el cervell i la ment humana.
L'ofici de viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, em dic Jenny Moix, sóc doctora en psicologia i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig conèixer l'Ignacio Morgado quan tenia 18 anyets. Ell era el meu professor de psicofisiologia a la carrera de psicologia. Entrava a la classe i amb els seus guixos de colors omplia la pissarra de neurones i sinapsis. Allà veies les molècules en els espais intersinàptics viatjant de neurona a neurona. El sodi i el potassi entrant i sortint dels axons. I el Morgado, com li dèiem als alumnes, aconseguia que tu miressis aquella pissarra i prenguessis consciència de que allà s'amagava el secret dels nostres records, l'explicació de per què aprenem a anar amb bicicleta. En aquell ball de molècules també hi podries trobar l'olor d'una rosa o el blau del cel. Tot estava allà. Per aquella època, a mi, a més del cervell, també em fascinava l'univers. Per això, el Carl Sagan era el meu ídol. M'encantava endinsar-me en les seves explicacions i trobar-me flotant enmig de les galàxies. I va al Morgado i a l'últim dia de classe es posa a parlar de les estrelles, dels planetes, de l'univers. I com en un somni, aquell professor que havia a l'aula era alhora dues persones, l'Ignacio Morgado i el Carl Sagan. Si ja la meva admiració per a l'Ignacio era gran, en aquell instant es va multiplicar. Aquesta admiració s'ha anat solidificant al llarg del temps llegint els seus llibres. No només m'acompanya des d'aquella època aquest sentiment, sinó també un cervell. Un cervell que tinc col·locat a la meva guardilla on treballo. Està fet de cartolina. Va ser un treball que ens feia fer el Morgado perquè sapiguéssim on està el cuerpo calloso, l'amígdala i tot el que tenim dins del crani. Aquell cervell, que ja fa la friolera de 39 anys que està en mi, té una missió molt important. Recordar-me que amaga un gran misteri. Un enigma que l'Ignacio Morgado viurà sempre intentant desxifrar.
Avui avui a l'Ofici de Viure, el cervell i la ment humana, amb el professor Ignacio Morgado. Gràcies per ser amb nosaltres.
Un plaer tornar al vostre programa.
Acaba de publicar El cerebro y la mente humana a Ariel, cómo son y cómo funcionan. Després de tants anys, professor Morgado, què és allò que fa que es continuï interessant tant pel cervell que el trobi tan fascinant?
Doncs probablement, Gaspar, és allò de que no sabem encara com el cervell fa la cosa més fascinant de totes les que fa, que és la consciència, la subjectivitat, la imaginació, el pensament. Sabem que tot això depèn de les neurones, que sense neurones no podria passar res de tot això, però no sabem com la matèria objectiva es converteix en imaginació subjectiva, com la carn, per dir-ho d'una forma més prosaica, es converteix en pensament.
Pàgina 27. Per misteriosa que sembli, la ment no és més que una col·lecció de funcions del cervell, com sentir i percebre, tenir motivacions i emocions, dormir, aprendre i recordar, o pensar i parlar. D'aquestes funcions generals, com dèiem abans, en deriven d'altres de més específiques, com veure i sentir, tenir gana, set, etc. O sigui que la ment, diu vostè, malgrat tot això, professor Morgado, que no sabem encara i que ja apuntava en un anterior programa de l'Ofici de Viure, en parlàvem també precisament de la consciència, la ment aquí la defineix com una col·lecció de funcions del cervell.
Exactament, una col·lecció de funcions interactives, perquè la ment és un sistema funcional. És important tenir-ho en compte perquè en un sistema cap part del mateix és independent de la resta, de tal manera que si falla una part del sistema, poden fallar també altres parts del sistema o tot el sistema. Per exemple, si falla la memòria, podrien fallar els nostres sentiments, perquè la memòria, que és un procés mental del conjunt integrat en aquest sistema, és la que moltes vegades fa que ens emocionem recordant un ésser estimat que ja l'hem perdut, ens emocionem. Per tant, és una interacció entre el procés mental de la memòria i el procés mental de les emocions. Tots els processos mentals estan funcionant de manera interactiva i el cervell és la clau perquè aquest sistema funcioni sense falles.
Malgrat tot, professor Morgado, tendim a confondre la ment amb el cervell.
Sí, aquesta unió ment-cervell és deguda a que no és possible la ment sense el cervell. Però la ment és una funció, diguem-ne, que emana del funcionament del cervell. És important tenir en compte el llenguatge per entendre-ho una mica millor. Per exemple, no és correcte dir que la ment és un producte del cervell, perquè no és veritat. Un producte és quelcom separable del productor. Un llapis s'ha fabricat en una fàbrica de llapisos i tu lo pots tenir sobre la taula a la que estàs escrivint, però no podem separar la ment del cervell, perquè no és un producte que emana del cervell, és una funció del cervell, és el cervell en funcionament, de la mateixa manera que el moviment no és un producte de la roda, és algo que fa la roda quan funciona. És molt important tenir en compte aquesta terminologia per entendre una mica tot allò que podem arribar a entendre del nostre cervell i de la nostra ment.
Pàgina 27, en el capítol titulat Què és la mente, parla del trabajo, diu, de los millones de neuronas del cerebro, y sin él, sin este trabajo, sin el cerebro, no hay mente, salvo que creamos, diu professor Morgado, en seres inmateriales, sin cuerpo, que puedan vagar o fluir por el espacio y el universo. Y nada mejor que la experiencia clínica para probarlo. Tras un accidente o una enfermedad, el daño sufrido en una parte del cerebro puede hacer desaparecer alguna de dichas funciones mentales en la persona afectada. Per tancar el tema, perquè ens podria ocupar molta estona i el llibre parla de molts àmbits, que alguns dels quals tindrem l'oportunitat de comentar en aquest programa. Fa uns quants programes ens va acompanyar aquí en aquest estudi el doctor Manel Sanz, cap del Servei de Cirurgia de l'Hospital de Bellvitge, que parlava de les experiències properes a la mort i de com en mort clínica i sense funció cerebral, una persona morta, ell va començar a recopilar casos, alguns d'ells del seu equip, de persones que, clínicament mortes, havien vist i sentit el que estava passant a la sala d'operacions. Des d'aquest punt de vista i des del paradigma del, des del qual vostè parla, doctor Morgado, com s'ho explica? Les experiències resulta... properes a la mort, vull dir.
Sí, bueno, properes sí, però post-mortem no. Vull dir, això sempre me recorda, per prosaic que pugui semblar, a un anunci que va haver al nostre país fa anys, que parlava de sistemes aquests per matar els mosquitos, no? I deia, recordo que deia, los mata bien muertos, no? I això, clar, me recorda aquesta anècdota de l'anunci aquest, perquè jo crec que una persona que no està ben morta, o sigui, que no ha mort de veritat, no pot tenir, diguem-ne, aquest tipus de sensacions. És a dir, que si està morta no pot tenir cap tipus d'experiència. I si les té és perquè encara no, està, no és una persona morta, és una persona que encara té funcionant una part del cervell que pugui recopilar, què sé jo, imatges, records, sensacions, percepcions, qualsevol tipus d'activitat sempre relacionada a la part del cervell que encara estigui en funcionament total o parcial.
Val, perquè o sigui, vostè defensa capa i espasa, no? que és el cervell i que és la ment el que donen lloc a la consciència. No li
absolutament. Si alguna persona té una idea diferent, jo la respecto totalment, però l'ha d'explicar des de principis que probablement seran aliens a la ciència.
Val, no ho dic perquè... Vostè sap que Max Planck, creador de la teoria quàntica i premi Nobel, va dir que sí. La consciència és fonamental i que la matèria se'n deriva de la consciència, no a l'inrevés.
Bueno, hi ha teories de lo que podem dir la pansconsciència, no? que són teories que diuen que hi ha algo de consciència que encara que no es manifesti en tot l'univers. Però, clar, la ciència biològica, la que jo treballo, no se'n cuida i, per tant, no puc parlar d'aquest tipus d'explicació de la consciència. Jo parlo de la biològica i me preocupa molt, com hem parlat en altres programes, com molt bé d'elles, doncs saber, en primer lloc, quines són les parts del cervell humà que fan possible la consciència. Això és molt important, perquè si una persona ha perdut la consciència en un accident de tràfic, de moto, etcètera, el que sigui, ja tenim casos abundants, doncs és interessant saber en quina part del cervell radica la consciència per intentar activar aquesta part i fer que les persones recuperin la consciència. I quan ho fem això, no ens importa com ho fan. És a dir, si activem les neurones que fan possible la consciència, un problema menor és com aquestes neurones fan possible l'aparició de la consciència. Lo important per un científic, per un biòleg, per un metge, és veure quina manipulació podem fer en el cervell per curar aquella persona que ha perdut la consciència després d'un greu accident.
Doncs anem avançant, parlant d'aquest llibre que acaba de publicar el professor Morgado, El cerebro y la mente humana. Una cosa és la consciència i l'altra l'autoconsciència. Escriu el professor Morgado: gràcies a l'autoconsciència, el poder de la ment augmenta exponencialment i ens converteix a cadascun de nosaltres en un explorador profund dels nostres propis pensaments i sentiments, pensant successivament sobre pensaments com si la nostra ment fos una mena de matriosca, les nines russes. Podem assolir cotes d'imaginació extraordinàries que ens ajuden a valorar fins al que encara no existeix, però podria existir en el futur, per prendre decisions i comportar-nos de manera convenient. Quina seria, per tant, la diferència entre consciència i autoconsciència?
Una diferència molt important. Nosaltres podem imaginar el nostre gos, el nostre gat, pensant que al sentir el soroll de la porta ja ve el seu patró i li porta el menjar o el que sigui. Però el que no podem és imaginar el nostre gos, el nostre gat, pensant: apa, sóc un gos, sóc un gat i penso, i puc pensar. Tinc la capacitat de pensar. No, això no. Això és pensar que pensem. I aquesta capacitat de pensar que pensem només la tenim fins on hem pogut demostrar científicament els humans. Perquè ni siquiera espècies evolucionades com els bonobos, ximpancers, els elefants o els dofins són animals que poguessin demostrar avui per avui que tenen també la capacitat de pensar en els seus propis pensaments, és a dir, de tenir autoconsciència. Malgrat que hi ha qui diu que com són espècies, aquestes tres que he mencionat, elefants, dofins i bonobos, que poden reconèixer-se amb ells mateixos en un mirall, Això podria ser un índex de capacitat autoconscient, però no està demostrat que ho sigui. Sí, hem pogut demostrar que un bonobo pot reconèixer amb ell mateix en un mirall, però no hem pogut demostrar que la capacitat de reconèixer-te a tu mateix en un mirall sigui una capacitat demostrativa de la d'autoconsciència, que és algo que va més enllà.
I ara, més enllà, i mai millor dit, després venen les paraules, i és fascinant el pensament en paraules, és fascinant, com explica també en la recta final del llibre, com hem anat evolucionant fins a ser capaços de pensar en paraules i també de pronunciar-les.
És que qualsevol persona podria fer l'exercici d'intentar pensar sense utilitzar paraules pel seu pensament, en el seu pensament. I s'adonarà llavors de la tremenda importància que té el llenguatge, la capacitat de tenir un llenguatge en la nostra vida, perquè el llenguatge és la capacitat que fem servir perquè la nostra ment pugui volar, pugui anar al passat, al present, al futur, pugui imaginar coses que no existeixen, pugui relacionar coses. Sense la capacitat lingüística, només podríem imaginar, el nostre pensament quedaria anclat en la imaginació perceptiva de coses que existeixen, una taula, una cadira, un arbre, una persona, però com podríem, sense paraules, parlar de coses abstractes, com el concepte, que sé jo, d'entropia o el concepte de gravetat? Seria molt difícil si no tenim alguna experiència física que ens ho fa veure d'una forma clara amb els nostres sentits. El llenguatge aprofunditza tremendament el valor de la nostra ment perquè ens porta, jo diria que quasi a l'infinit.
René Descartes. Penso i, per tant, existeixo.
No sé si aquesta frase de Descartes, aquest clàssic, la faria seva. El professor Morgado cobra el seu llibre amb un altre clàssic, amb Marc Aureli, que deia que la vida d'una persona és el que els seus pensaments fan d'ella.
Pues sí, jo faria meva totalment la frase de René Descartes. Penso, llavors existeixo. Perquè si jo no pogués pensar i tenir capacitat conscient de pensament, seria com un vegetal que existeix però no se n'adona de que existeix. La capacitat de notar la nostra pròpia existència està basada en la capacitat conscient i autoconscient que tenim els humans. I la frase de Marco Aurelio, per mi, és la millor definició que mai s'ha pogut donar d'això que modernament en diem intel·ligència emocional. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. La vida de un hombre o de una mujer es lo que sus pensamientos hacen de ella. Amb aquesta frase, Marco Aurelio volia dir que els nostres pensaments determinen el nostre benestar. Les coses que ens passen i que no ens agraden no les podem canviar, però sí podem veure-les d'una altra manera. Veure les coses que ens passen de maneres diferents és la capacitat més impressionant que té el cervell i la ment humana. Una capacitat que la podem fer servir, per exemple, per sortir d'una situació de crisi, d'una situació de dol, de la pèrdua d'un ésser estimat, de la pèrdua d'una cosa important en la nostra vida, perquè encara que no poguéssim recuperar això que hem perdut, sí que sempre podrem veure aquesta pèrdua d'una forma més suau, d'una forma més, podríem dir, assumible. És a dir, això és la qualitat de la resiliència per la qual estem programats els éssers vius en general, la capacitat de sobreviure, i en el cas nostre dels humans també estem programats no únicament per sobreviure i resistir l'adversitat, sinó també per reproduir-nos.
Set d'aquest El cerebro i la mente humana que estem comentant avui amb el seu autor, Ignacio Morgado, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. El que ens motiva i les ganes de viure. El plaer és la percepció conscient més agradable i desitjable que existeix, a més d'un important component dels processos mentals que determinen el comportament i el benestar de les persones. Però a diferència d'altres espècies, ho podem obtenir també de manera mental i intel·lectual quan gaudim de l'amor i la companyia de familiars i amics, de creacions o descobriments artístics, literaris, científics, de l'èxit en les relacions socials, d'èxits en la feina o l'economia, de paisatges naturals i urbans, de les victòries del nostre equip esportiu, o de bromes, diversions i jocs en general. Tornant als animals, és clar, queda clar que tenim més capacitat que els animals per aconseguir plaer i ho tenim poc en compte, de vegades sembla, professor Morgado.
Sí, la capacitat aquesta d'obtenir plaer de forma, diguem-ne, mental, pensant, avançant situacions que ens agradarien, que sabem que ens agradarien, és una capacitat molt especial que no tenen els animals. Un animal pot experienciar plaer al beure, al menjar, al deixar de tenir un dolor, al trobar calor, etc., però difícilment trobarà el plaer que nosaltres trobem imaginant coses positives, coses bones que ens poden passar en algun moment de la nostra vida, o recreant-nos a la nostra ment, recrear la nostra ment en la literatura, en l'art, en la visió d'un paisatge primaveral, ara que estem entrant a la primavera. Tot això són experiències, diguem-ne, de plaer que només podem tenir els éssers humans.
Ara hi ha el sexe, que del qual també parla en el llibre, no és la primera vegada que el qualifica d'incentiu suprem.
Exactament. És un, diguem-ne, plaer incentiu, el qual vol dir que ens agrada, lo busquem, però és búsqueda del plaer per al plaer, no per satisfer algun tipus de motivació biològica bàsica. És a dir, per satisfer alguna motivació homeostàtica. La homeostasis és el funcionament normal del nostre cos. Quan li falla alguna cosa, com l'aigua o el menjar, aquest funcionament pot deteriorar-se, pot crear problemes, pot deteriorar la nostra salut. I nosaltres no tenim sexe per cobrir una necessitat d'aquest tipus. Tenim sexe perquè és un tipus de motivació, búsqueda del plaer per el plaer, motivació incentiva orientada sobretot a la reproducció, que és altra de les grans, diguem-ne, objectius al que ens porta la naturalesa humana, al que ens porta la selecció natural, l'evolució en general.
Perquè deixa clar, professor, que ningú mor o emmalalteix per no tenir conducta sexual.
Absolutament. Sí, moriríem per no menjar o per no beure, però per no tenir conducta sexual no acabem morint. Podem tenir altres tipus de problemes, però no la mort.
Eduard Ponset. Amb cada estímul que desencadena una emoció, es generen noves connexions entre grups de cèl·lules al nostre cervell.
L'emoció, escriu el professor Morgado, és sempre una revolució fisiològica corporal automàtica, ràpida i bàsicament inconscient, perquè la persona emocionada amb prou feines nota els canvis, com l'alliberament de l'adrenalina o la disminució de la resistència elèctrica de la seva pell que succeeixen al seu cos. Però el cervell, audiència captiva i permanent de tot el que passa al cos, detecta retroactivament tots aquests canvis que ell mateix provoca. I ho fa d'una manera molt especial que consisteix a percebre'ls com a sentiments. És apassionant tot l'àmbit de les emocions i dels sentiments. I també, com diu vostè, professor Morgado, que no tolerem l'ambigüitat.
Sí, les emocions són la sal de la vida. Sense elles, la nostra vida, la vida humana, seria realment molt més pobre, molt més avorrida, tediosa. Les emocions tenen un component físic detectable, tot allò que passa en el cos quan estem emocionats, que el cor batega més ràpid, que s'alenteix la respiració, que segreguem hormones com l'adrenalina, etc. Però té un component després mental molt important, que és el que resulta del cervell quan s'entera de tot això que està passant en el cos. I la forma d'enterar-se és crear aquesta percepció conscient que en diem sentiment i que pot ser sentiment de por, sentiment d'alegria, sentiment de tristesa, d'odi, de vanitat, de cobdícia, de gelos, etc. Tot això que acabo de dir són sentiments, és a dir, percepcions conscients que es basen en canvis que passen de manera automàtica i ràpida a l'interior del nostre cos.
També és apassionant l'emoció i la raó. Bé, també hi dedica un capítol i n'hem parlat altres vegades aquí a l'Ofici de Viure amb el mateix professor Morgado. Diu literalment que la raó sense emocions és com un general sense exèrcit i que l'emoció sense raó és com un cotxe sense frens. van de bracet, es necessiten, són inseparables.
Exactament, malgrat que algunes persones pensen que, per exemple, podem ser éssers purament racionals, deixar de banda les nostres emocions. No, és absolutament impossible. Això només pot passar en una persona que tingui algun tipus de mal o de dany al cervell i tingui, per tant, una desconnexió entre les parts del cervell que lliguen emoció i raó. Mentre estiguin connectades, i és el que passa en qualsevol persona normal, qualsevol persona que no estigui malalta, contínuament sense que ens adonem, els nostres processos racionals, mentals, els nostres pensaments estan provocant emocions, estan canviant les nostres emocions, estan influint en els nostres sentiments, i a l'inrevés, els nostres sentiments influeixen també les nostres valoracions de les persones. Si tu, un polític, per exemple, te cau bé emocionalment, tens més tendència a perdonar-li els errors que si te cau malament. I si tu, per exemple, raones que la persona que tens davant podia ser el teu fill, tu tens tendència també, diguem-ne, a valorar d'una forma diferent el comportament d'aquesta persona i a perdonar-li més els seus errors.
Per què ens costa, abans ho esmentava, l'ambigüitat? O sigui, per què ens costa tant sostenir l'ambigüitat?
En el cervell humà s'han trobat tota una sèrie d'estructures, de regions que s'activen quan estem davant d'una situació ambigua. El cervell humà no suporta bé l'ambigüitat. Preferim, de vegades, una situació negativa de facto que una situació ambigua. Suportem millor la negativitat, algo que ja sabem que passarà i que no lo podem evitar, que viure en l'ambigüitat. Suportem millor, per exemple, saber que tindrem un terratrèmol que no tenir que estar pensant si lo tindrem o no lo tindrem i de quina potència serà. O sigui, la situació d'ambigüitat ens posa dels nervis i per això moltes vegades la gent, a l'hora, per exemple, d'invertir els seus recursos econòmics, els seus diners, prefereix, per exemple, un crèdit bancari amb un interès molt alt, que li costarà més que un crèdit baix, d'interès baix, que no una situació ambigua en la que ens diuen l'interès és baix però pot canviar demà o demà passat, no ho sabem què passarà, podria pujar molt. Aquesta ambigüitat, per exemple, en el terreny econòmic, per no dir en el terreny sentimental, el que una parella que tu pretens te digui no ho sé, ja ho veurem, aquesta situació ja ho veurem, no sabem què passarà, no sabem com evolucionarà l'interès bancari, etc., posen dels nervis a les persones, perquè s'ha demostrat que el cervell humà, una cosa que resisteix molt malament, és l'ambigüitat.
Sí, escoltant-lo, professor Morgado, potser més d'una persona de l'audiència es preguntarà, bé, però el cervell està preparat realment per fer-nos feliços o per la supervivència?
El cervell està preparat per dues coses, per sobreviure i per reproduir-nos. Si per sobreviure hem de ser feliços, el cervell buscarà la felicitat allà on la pugui trobar. Però el cervell no busca la felicitat per la felicitat, sinó indirectament perquè el que busca és la supervivència i la reproducció. I tot allò que ens condueix a sobreviure, a no tenir mal, a no enfermar, a viure més anys dels que poguéssim, a reproduir-nos, tot això està potenciat en les neurones i estem abocats a buscar tot allò que, diguem-ne, segueix a la línia d'aquesta potencialitat.
Glenn Doman. El cervell humà és l'únic recipient amb la característica que com més coses s'introdueixen, més capacitat té.
Estem en la recta final de la conversa que estem mantenint amb el professor Morgado sobre el cervell i la ment humana a partir del seu últim llibre. Un llibre, professor Morgado, que ha volgut fer pel gran públic, amb un esforç de síntesi i de pedagogia molt important.
Sí, és un llibre en el que jo he procurat tota una sèrie de coses que crec que valorarà el gran públic. Com, per exemple, que els capítols no siguin massa llargs, que no siguin tediosos, que estigui tota l'essència, però que estigui amb explicacions clares, amb moltes metàfores, procurant, sense perdre, diguem-ne, la profunditat del coneixement, procurant que el llenguatge que faig servir en aquest llibre sigui un llenguatge intel·ligible, sigui un llenguatge que pugui arribar a la immensa majoria de les persones. I el que sí vull deixar molt clar és que és un llibre d'autoconeixement, és un llibre per conèixer-nos a nosaltres mateixos, per saber com són les nostres neurones, com és el nostre cervell, com és la nostra ment i com són tots els processos mentals que condicionen nostra vida, la nostra vida i el nostre comportament.
Hi ha un capítol en què es pregunta: són diferents els cervells de l'home i la dona? Pàgina 161. Els cervells de l'home i la dona tenen diferències importants, escriu, no només hormonals, sinó també anatòmiques i neuronals. Tot i així, els cervells masculí i femení són molt semblants i moltes de les seves diferències, particularment les de mida, són relativament petites o s'han observat en un nombre limitat d'ocasions, per la qual cosa necessiten confirmació. Per tant, quines diferències destacaria dels cervells de l'home i la dona?
Doncs mira, hi ha algunes diferències en capacitats mentals que són bastant clares, fins no es demostri el contrari. L'home en general, per terme mig, té més capacitat espaial per percebre l'espai, per conduir-se en un espai complicat. La dona, en general, té més capacitats emocionals, encara que això pugui tenir una contrapartida, que és que la dona també és més sensible a les malalties com a l'ansietat, la depressió, etc., que depenen del cervell emocional. Però jo, a l'hora de comparar homes i dones, com a l'hora de comparar, per exemple, races diferents, blancs i negres, posaria a l'accent no tant en les diferències de grup, sinó en les diferències individuals. És a dir, podem trobar més diferències en el cervell i en el comportament i en les capacitats d'una dona i una altra dona, o d'un home i un altre home, que entre homes i dones. És a dir, les diferències de raça o les diferències de sexe, jo les donaria menys importants que les diferències individuals que es poden donar entre una persona i una altra persona, siguin blancs, siguin negres, siguin homes, siguin dones.
El tòpic que les dones parlen molt o que els homes no podem fer dues coses a la vegada, seria cert?
No són cert. El que passa és que cada sexe ha tingut un tipus de cultura, diguem-ne, secularment, que l'ha abocat més a una cosa o a l'altra. Si, per exemple, les dones tenen més reputació de ser capaç de fer moltes coses alhora i que els homes són més serials, que només podem fer una darrere de l'altra, això és degut, sobretot, a que la dona tradicionalment s'ha ocupat de l'hogar, de la casa, dels nens, de la neteja, del menjar, de la compra, etc. Totes aquestes coses que estan integrades a l'hogar. I l'home no s'ha cuidat d'aquestes coses i ha tingut un tipus de feina més lineal en el treball que ha fet. No sempre, perquè també moltes vegades en el treball, segons el que sigui, també hi ha moltes coses diferents a fer alhora. Però avui dia que ja l'home s'ha ficat més a l'hogar i fa també totes aquestes feines que tradicionalment la feien les dones, fins i tot incloent una bona part de la cura de la canalla, dels nens, dels bebès, etc., avui podem demostrar ja clarament que tant l'home com la dona poden ser éssers capaços de fer moltes coses alhora o de no fer-les, depenent, com deia abans, de la seva capacitat individual, però no de la seva capacitat sexual de ser homes o ser dones.
Bé, també esmenta els homes que se senten dona i les dones que se senten home.
Sí, la transsexualitat, el transgènere, això malauradament és una cosa, diguem-ne, dura de suportar per la persona que lo pateix. I aquí són problemes en els que jo demanaria sempre als polítics que han de prendre decisions dràstiques que poden afectar les persones que s'auxilin sempre, diguem-ne, que tinguin sempre l'ajuda al Consell de la Ciència. Perquè si no podem cometre errors que moltes vegades són irreversibles i podrien danyar molt la vida de les persones. Si una persona se sent home i té un cos de dona, li hem d'ajudar el possible a intentar equilibrar aquestes dues facetes de la seva vida, però sempre sota la guia de la ciència, sense passar-nos en fer algun canvi dràstic en el cos, que pugui ser irreversible i que pugui no solucionar el problema que realment tenen aquestes persones. Hem de ser molt comprensius, hem de ser, diguem-ne, hem de tenir una societat molt disposada a ajudar aquestes persones, a entendre-les en primer lloc i a buscar de manera, com estic dient, científica, la millor manera d'ajudar-les.
El professor Morgado acaba de publicar El cerebro y la mente humana a Ariel, amb aquesta voluntat de pedagogia i arribar al gran públic i d'una manera molt entrenadora amb aquest esforç per ser planer, amb conceptes que tots entenem. Gràcies per aquest esforç i per aquest nou llibre. Professor Morgado, ha estat com sempre un plaer conversar amb vostè a l'Ofici de Viure.
Gaspar, ha estat per mi un plaer gran sempre que estic amb vosaltres. Realment quedo molt content, molt satisfet i molt agraït. Moltíssimes gràcies a vosaltres i a Catalunya Ràdio.
El nostre agraïment també. Moltes gràcies en nom de l'equip de l'Ofici de Viure, de la Blanca Busquets al guió, de Josep Maria Campillo a la realització tècnica i de l'Aina Ostrell i la Núria Ventura a la producció. Una abraçada.
Una abraçada també per tots vosaltres.